10 i 23, el 19 de gener del 2000, es va emetre un episodi del Simpson en què un indi americà li endivinava el futur a Bart. En aquest futur, la seva germana Lisa era presidenta dels Estats Units, succeint en el càrrec a un il·lustre magnat.
¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto? ¿Cómo es de grande, secretario Van Houten?
Es la ruina.
¿El país arruinado? ¿Cómo es posible?
¿Recuerda que la última administración decidió invertir en los niños norteamericanos? Error total.
Los desayunos equilibrados solo sirvieron para crear una generación de delincuentes superdesarrollado.
Josep Maria Bunyol, especialista en cine i sèries al Suplement. Bon dia.
Bon dia.
Oriol Ponsatí Murlà, des de Girona, professor de filosofia de la Universitat de Girona. Bon dia.
Molt bon dia.
I Jordi Busquet, és sociòleg especialitzat en cinema i també televisió. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Gràcies per venir avui al Suplement. Hem convocat un gabinet d'urgència, un sociòleg, un filòsof i un cinèfil.
Arreglarem el món, eh?
Sembla un acudit, però no ho serà. Aquesta clarividència del Simpson no us fa una mica com de por, Oriol?
Bé, no fa por. No és precisament el Simpson el que fa por ara mateix. No és el que passa a la pantalla.
Però aquesta cosa
en dibuixos,
la paròdia s'acaba convertint en realitat.
I la realitat acaba parodiant la paròdia. L'escena que hem vist aquests dies una vegada i una altra de Trump baixant per unes escales mecàniques amb la seva dona davant, que és idèntica a la del Simpson, evidentment és una paròdia del Simpson, no el Simpson. El Simpson no són només una anticipació en clau distòpica, no?, de distopia d'un futur que realment no voldríem del que ha acabat passant, sinó que després la realitat es recolza en la ficció per parodiar-la. I és evident que aquella escena estava absolutament calculada. Els gestos que fa Trump són exactament els mateixos gestos que fa el seu, diguéssim, homònim del Simpson una colla d'anys abans. Fa només dos gestos, un amb una mà, l'altre amb l'altra, i són exactament els mateixos que havia fet el seu homònim animat, diguéssim. No? Per tant, aquí el que és interessant és que no només aquesta anticipació, aquesta profecia en clau de distopia que els Simpson fan, sinó que després la realitat recull la ficció per reparodiar-la i, per tant, al final...
Això, la ficció és realitat.
La ficció és realitat. És dir, que la frontera entre la realitat i la ficció s'acaba desdibuixant enormement, que és, em sembla, la sensació que tenim molts aquests dies després del que ha passat.
Això passa també amb el Polònia. Quan veus Miquel Iceta ja no saps...
Quin és el personatge real i quin és la paròdia.
Això passa, Jordi? És a dir, que una sèrie que parodia una societat acaba moldejant també aquesta societat?
Efectivament. Aviam, jo diria que la paradoxa és que en el món actual els centres de recerca especialitzats han estat incapaços de predir el que passaria al cap de pocs dies o de poques hores, tot i que tenen una tradició extraordinària d'estudis de tendència de vot, etc. I, en canvi, a la ficció, paradoxalment, sí que es pot anticipar certes coses, no? El que passa que en el món de la ficció, si la cagues, no passa res.
Clar.
Però en el món dels pronòstics, per exemple, preelectorals, sí que és un problema.
Com ja s'ha vist,
Tampoc passa res, perquè van sortint enquestes que no n'encerten ni una, el procés de pau a Colòmbia, el Brexit, eleccions nord-americanes...
Aquí mateix,
Aquí, aquí. És maco deixar un blanc. Anem a situar-nos.
La primera aparició de la família de Pell Groga va ser l'any 1987 en uns petits esquetxos dins d'un altre programa de televisió. No va ser fins dos anys més tard que es va convertir en una sèrie pròpia de 30 minuts de durada.
I lo ven, ya lo ven, el gorila sienta bien.
Matt Groening, creador de la sèrie, assegura que va idear la família Simpson en 15 minuts al vestíbul de l'oficina del productor James L. Brooks. Els noms dels personatges són en honor als membres de la seva família, substituint el seu propi nom pel de Bart.
¿Quién retrasa los avances de la NASA? ¿Quién sabe controlar a las masas?
Actualment, els Simpsons ja porten 28 temporades i més de 600 capítols emesos. Un exemple de la dimensió que ha pres la sèrie és que el famós rugit de nuig de Homer ha estat inclòs al diccionari d'Oxford.
Señores, Springfield no tiene elección. Levanten sus manos y entren en acción. Más alto.
I un dels homes que ha sigut molt popular, ara ho dèiem, és Homer Simpson. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Homer, bon dia, buenos días.
Mosquís, buenos días, ¿cómo estáis allí en Cataluña?
¿Qué hace Homer Simpson un sábado por la mañana?
Estamos aquí en el bar de Mou, celebrando la elección de nuestro presidente, el pato tramposo.
¿Qué le parece Trump como nuevo presidente de su país?
¿Un pato? Es un chico muy majo, con un peluquín ahí en la cabeza. Es muy bueno, nosotros ya lo sabíamos, ¿eh? Tengo aquí, el problema es que tengo aquí escondido en el bar de Mou, tengo escondido al hombre abeja y a Apu. Porque tienen miedo de que los echen y es que lo van a echar.
Es que quina veu.
Apu, bajar de la mesa.
És una veu que ens ha marcat tota la vida. Tota la vida, encara que haguem sigut molt fans o no del Simpson, no, Puñol?
És una veu... Sí, és la veu que va encarnar Homer a partir de la 12a temporada. Inicialment era el Carlos Revilla, un actor de doblatge ja desaparegut, que també havia estat en el seu moment la veu del Coche Fantástico. I després va ser un altre actor de doblatge. No sé si estem parlant amb el Homer o amb l'actor de doblatge. Ara,
ara ja parlem amb l'actor de doblatge. Vale, Carlos Isbert, bon dia, com estàs?
Buenos días, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, pues aquí pasando la mañana hablando de los Simpson. Qué mejor que estar pasando la mañana hablando de Simpson. ¿Tú compartes alguna cosa con Homer?
Pues yo creo que sí, más de las que me gustaría. La tripita, el amor por la cerveza, el sofá, la televisión y sobre todo una ingenuidad a veces que es maravillosa. Por otro lado, pues no, el egoísmo que tiene ese personaje, pues no, ¿no? Pero sí, es un personaje muy cariñoso, hombre.
¿Te gusta la serie?
Claro, qué remedio.
Después de tantos años.
Hombre, mis hijas son fans de los Simpson, fans, absolutamente frikis, más que yo. Y yo estoy muy agradecido a este personaje que he heredado por aquella circunstancia, pero que yo me divierto mucho con él, esa es la verdad.
¿Y por qué no se acaba nunca? Esto es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué, qué tiene los Simpson?
Yeah. Porque es una serie, es una sátira de la sociedad, no solo norteamericana, sino occidental. Y oye, pues están muy bien los guiones y es de mucha actualidad. Y a pesar de los años, siguen haciendo capítulos estupendos, aunque bajen a veces el interés de algunos, ¿no? Però siguen fent uns guiones fantàstics, esa és la realitat.
El que passa és que també és una sèrie que hi ha moltes referències nord-americanes, no? Actualitat nord-americana, societat americana...
És una sèrie molt oberta del format, una sàtira de la societat americana, i a banda de que és molt bona, com diu el Carlos, també hi ha arribat un punt en què qui s'atreveix a matar una sèrie que està batent tots els rècords, no només ja de sèries d'animació, sinó de sèries en general. I aquest és un dels temes, també. Tot i que les audiències han anat baixant, i que la primera temporada estàvem parlant d'Estats Units, 27,8 milions d'espectadors, i en les darreres s'ha baixat fins als 4, l'impacte generacional, tot el que ha suposat, fa que la cadena, de moment, no s'atreveixi a matar-la, clar.
I en Espanya gusta esto, es decir, lo que serían las referencias americanas acaban cuallando también en la sociedad española, ¿no?
Pues, por supuesto, hombre, esto forma parte de esta especie de invasión cultural que tenemos de los productos culturales de norteamericanos. Pero es que lo curioso de los Simpson es que en España yo creo que gusta más que en ningún otro país, que me da a mí la sensación, a tenor de cómo están poco a poco emitiéndolo en Antena 3 con cuentagotas, y los repiten y los repiten, y aún así sigue teniendo muchísima audiencia, eso es sintomático, está claro que gusta muchísimo. Y no tiene otro motivo nada más que nos identificamos con lo que ocurre.
Oye, Carlos, no sé si te sientes más identificado con Homer Simpson o con Tony Soprano.
Mira, depende del día.
También era la veuda Tony Soprano. Caray.
Depende de la noticia, que parece.
Depende de quién te hace enfadar, ¿no?
Está el rey, que se ponga.
Claro. Mira, millor dit. Carlos, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Adiós.
Avui parlem del Simpson, el suplement, amb Josep Maria Bunyol, Oriol Ponsatí Murlà i Jordi Busquet. El Simpson, que al final ja acaben sent més que una sèrie, no, Oriol? És a dir, darrere ja hi ha tot un sistema, fins i tot, podríem parlar?
És més que un sistema, potser hi ha una imatge molt fidedigna de com ens veiem a nosaltres mateixos, com vivim, sobretot com vivim en família... I dic vivim en primera persona del plural perquè en aquest sentit encara que és veritat que moltes de les referències del Simpson naturalment siguin nord-americanes, en el fons la mena de família que retrata és una família purament, simplement occidental, amb totes les seves virtuts i tots els seus vicis. A mi no em sembla estrany que Europa o Espanya en concret el Simpson i Arrelin com, com i Arrelin i tinguin la, la benvinguda aquí tenen. És una sèrie que fonamentalment parla d'una família molt estàndard, pare, mare i tres fills, diguéssim, que aquí evidentment això ho trobem de manera molt reiterada, que més o menys, de manera no pas molt de pedra picada, però sí que els personatges encarnen més o menys algun tipus de prototip caracteriològic, diguéssim, algun perfil psicològic més o menys estandarditzat.
Sí.
Però, bàsicament, això en Gregorio Lurí, per exemple, aquí a Catalunya, això ens ho ha explicat moltes vegades, i ho trobo molt encertat, molt lúcid, no? Els Simpson porten 30 anys pràcticament en emissió, però en realitat aquestes 28 temporades i aquests 600 capítols és com si fossin un sol capítol, perquè els Simpson són una mica com allò de l'etern retorn de Nietzsche, que recomencen a cada capítol, que vol dir que en realitat passen moltes coses allà dins de cada capítol, s'esbatussen a base de bèsties en els plats pel cap. En una altra tipologia de sèrie allò hauria de representar unes conseqüències devastadores, que un punt d'inflexió en les relacions interpersonals entre ells,
i no passa,
i això no passa.
Clar, acaba el capítol. Plats Bruts passava
Plats Bruts, o
perdó, per temporades.
Pensaven els còmics de Bruguera també, no? Sí. Que tenen aquest mateix esperit. Mortadelo i Filemón s'acabaven sempre matant, o els Looney Tunes, el Correcaminos, el Coyot.
Hem de dir que el creador és filòsof, va estudiar filosofia, i que entre els guionistes també hi ha molts sociòlegs, per tant tenen clar que és el que volen, eh? És a dir...
Això està clar, cada capítol està pensat. Tenen temes molt clars que van a... Dels Simpsons el que és interessant és que se'n poden fer lectures a nivells molt diferents. I em sembla que bona part del seu èxit s'explica per això. És a dir, els Simpson és una sèrie que és perfectament apta perquè sigui vista en família, per tant, perquè un públic infantil li rigui les gràcies a les bestieses que fan Bart, o que fa Homer, o que fa qualsevol dels personatges, sense acabar d'entendre molts dels jocs de paraules, dels jocs conceptuals, de les referències, etc. Un públic adult, però no necessàriament, per dir-ho així, de gran nivell formatiu, també pot riure de manera, si volem, fins i tot més o menys grollera, les coses que passen als Simpson, que són moltes, i un públic, diguem-ne, més selecte o selectiu en termes culturals i de formació, pot arribar a convertir el Simpson en autèntic material d'això, de sociologia, de filosofia, etc, perquè al darrere hi ha realment temes de molt i molt i molt de calat.
I temes que arriben sense filtre, no? Moltes vegades, sense cap mena de censura. Parlaves també d'aquests diferents nivells de comprensió segons quin és el públic que hi ha al davant, però també que la tiren pel broc gros.
Sí, sí, és que d'això es tracta. Sí, en general,
i potser això genera aquesta connexió, no, al final?
Els lectors, els espectadors, tampoc no volen que se'ls tracti d'idiotes, i per tant volen que el material se'ls doni tant com sigui possible en brut, perquè ells després l'elaborin. Mm. Això a vegades em sembla que ens equivoquem si ens pensem que una sèrie, un llibre, etc, funcionarà com més el masteguis. No, escolta, la gent no vol les coses mastegades. I els Simpson plantegen autèntics problemes... diguéssim, que són presents a la nostra societat, que en clau d'humor es presenten, passen, diguéssim, molt més bé, que no pas si els donessis un format, doncs, de, no sé, de debat televisiu d'una hora i mitja, i precisament perquè estan organitzats, muntats en clau d'humor, precisament per això, em sembla, són molt seriosos.
Anem a fer una avaluació ètica i també sociològica que tenim el Jordi aquí, d'alguns dels personatges principals de la sèrie. Per exemple, Homer.
Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete y ya son 820 muelles los que el retrete se atraga.
No estarás tirando los muelles por el retrete, ¿verdad?
¿Qué cosas dices? Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete y ya son 821.
Homer seria una mica el cínic de tot plegat? Com ho veus tu, Jordi?
Bueno, aviam, el mèrit d'aquesta sèrie és que es fa un retrat, una caricatura de la societat nord-americana, i els personatges que surten són absolutament deformes, no? El que passa que la virtut de la caricatura justament és aquesta. Exagera extraordinàriament la realitat, però d'alguna manera t'hi pots sentir més o menys reflectit, no?
Uh-huh.
Aviam, clar, evidentment no és una sèrie políticament correcta, i planteja problemes que potser a vegades no ens atrevim a plantejar obertament, i potser aquest és un dels secrets de la sèrie, no? Aviam, per exemple...
Sense complexes, no? Parles allò que deia la Mercè, no? Parlem de tot.
Sí, són personatges absolutament descarnats, no? I llavors, clar, jo crec que això té el seu interès, no? O sigui, estem acostumats a mantenir unes certes convencions, a tenir una certa formalitat, i quan veus un personatge d'aquest tipus en el seu ambient privat, vull dir, perquè potser quan surt fora de casa es controla una mica més, no? Doncs això potser és el que ens permet retratar aquesta societat que té diverses cares, no?
I el que fa també, llavors, que ens caigui bé personatges com el Homer, que jo descrivia com a cínic, potser l'Oriol discreparà.
Cínic? No, discrepo, absolutament. Veus? Sí. Sí,
no, jo també, Ricard, no he gosat dir-ho. Però...
està aquí jo llegeixo aquí.
Jo diria que és més l'irresponsable, el nen gran...
Inconscient.
Que... sí, l'inconscient.
Inconscient, no, no... sí.
Sí, no?
No, abans fins i tot, fixeu-vos que en Carlos, el doblador, parlava d'ingenuïtat combinada amb egoisme. És a dir, per ser cínic, el cínic és conscient del seu cinisme, sap perfectament què està fent, perquè ho fa, ho controla.
Homer,
en el cas de Homer, no. Homer, hi ha un problema per començar de cultura bàsica, moltes vegades. És un
irresponsable.
Personatge... però també, fins i tot, irresponsable també implica... ser irresponsable implica, diguem-ne, saber què toca fer, no? I no voler-ho fer. No? Mm. I, per tant, pots acusar algú d'irresponsable en la mesura que no està fent allò que ell sap que hauria d'estar fent. El problema de Homer, moltes vegades, és que tira pel dret per pura ingenuïtat. És una mica... ara no sé qui de vosaltres, si en Ricard deia que és com un nen gran, senzillament, es comporta moltes vegades... té molts trets infantils. Però atenció, quants Homers no hi ha escampats pel món? És més, qui de nosaltres no és un Homer en part?
Sí, i a més trenca amb la imatge de patriarques de les sèries televisives que venien... Quin era el patriarca televisiu dels 80? Bill Cosby. Un pare protector, un pare que sap aconsellar sempre bé, i el Homer és tot el contrari, i després d'ell venen patriarques de sèries actuals com Shameless, que són autèntics, tot i que ruïnes humanes.
Hi ha també la Lisa Simpson.
Tenéis 45 segundos para terminar.
Lisa, la respuesta de la número 7.
Lo siento, Ralph, pero eso iría contra el principio de los exámenes como medio de evaluación.
Una mica el centre moral d'aquesta sèrie, no?
Sí, amb això sí, estic d'acord. Elisa és la... aquesta sí que és... és
Sócrates, més... sempre deien que era com el Sócrates, no?, d'aquesta sèrie, deien.
Bé, sí, ella, segons com, és més responsable que no pas el pare, és escrupulosa, responsable, complidora, idealista... amb escrupols morals, amb consciència social...
Llavors hi ha l'altre, que és el Bart.
He aprendido el toque de la muerte.
Mica... oh, que és el toque de la CUP, el de Podem, no? El que desafia l'autoritat.
Bueno, no sé què diran els de la CUP i de Podem s'identifiques amb en Bart Simpson.
Pel fet de desafiar una mica el sistema.
Sí.
Ai, en aquest sentit. En aquest
sí,
sentit.
Tira bastant a brètol, de totes maneres.
Del Bart venen els quatre protagonistes de South Park, una mica després, poc després, una mica tota aquella obertura de sèries com South Park, Padre de Família, Futurama, dels mateixos creadors del Simpson, que juguen molt el que deia la Mercè, no?, a dir-ho tot pel broc gros.
Sí. Aquells, el Bart em feia pensar en aquell capítol que els seus pares estan preocupats perquè estan convençuts que és un sociòpata i li fan el test, no sé si el teniu present, aquest.
No.
És que és molt representatiu d'això, aquest joc entre coses, temes realment profuns i seriosos, i el nen, ara no recordo quina gambarrada ha fet, però que és una gambarrada absolutament, com tantes que fan Bart, i la mare... la primera idea que té és que aquest nen és un sociòpata, no? I arriba a casa a Homer i el primer que li engalta la Marge és em sembla que en Bart és un sociòpata. Per tant, acte seguit, què fan? Un test. Un test d'intel·ligència per veure si respon un psicotest perquè el nen, per comprovar si és o no és. Això és ridícul, a més no poder que per una gambarrada pensis que el teu fill és un sociòpata i li facis passar un test. Però està reflectint aquesta obsessió que la societat nord-americana viu des de fa molts i molts anys i que a nosaltres aquí ens està començant a entrar de manera, diguéssim, també bastant preocupant, que és la de, per dir-ho així, avaluar, analitzar el caràcter psicològic dels nens a partir de testos. Aquí ho fem, sobretot ara ens ha picat per les altes capacitats, sí, sí, i és a dir, que busquem superdotats, és una cosa...
Sí, sí.
Aquest dia, sisplau, criden, perquè és un tema que em posa a mil, absolutament a mil.
Oriol Ponsatí Morlà.
Hem trigat 30 anys a aconseguir una societat educativa més o menys igualitària i ara resulta que l'objectiu és desigualar-la, perquè n'hi hagin uns quants que siguin els que destaquin per baix, uns altres que siguin els que no arribin per baix, i al mig mira el gruix dels mediocres que vagin fent. Bé, això m'encén. Però vaja, aquest és un capítol, per exemple, que parla d'un tema que és molt gruixut, no?, que és la facilitat, que reflecteix, la facilitat amb què Homer, d'acord amb un comentari que li ha fet la Marge, que és una tonteria, doncs, automàticament es posa en alerta i l'única manera que té de reaccionar és un psicotest.
Sí, val? Sí.
Això és que nosaltres també també ho fem, això. Nosaltres ho estem fent, això.
Sí, sí, és, això, farem un debat, això, farem un debat. Oriol Ponsatí Morlà, des de Girona, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, gràcies per haver vingut avui al suplement a parlar del Simpson. Ricard. Jordi Busquet, sociòleg especialitzat en cinema i televisió, també gràcies, Jordi.
Gràcies.
El Josep Maria Bunyol, el veurem, l'escoltarem a partir de les 12, a la secció de cinema.
I també el veurem i el tocarem.
Sí, tot.
Això només t'ho deixo fer, tu, Mercè.
Bé,
fins després. Fem una pausa i arriba en Lluís Gavaldà. Avui farem una llista musical dedicada a Leonard Cohen. Per tant, fem una pausa, 3 minuts, i de seguida repassem cançons d'aquest partisà que ens va deixar a l'edat de 82 anys i que ahir ho vam saber i ho vam explicar també a la sintonia de Catalunya Ràdio. Fins ara.